El drama judicial francès del caso Goldman sobre el procés contra l'activista polític i nen supervivent de l'Holocaust, Pierre Goldman, o Hotel Royal, una pel·lícula de dues amigues nord-americanes que viatgen amb motxilles per Austràlia. I pels amants del terror, aterra les sales Imaginary.
How does it feel being back?
Good. I had such good memories here.
La protagonista torna amb la seva família a la casa de la seva infantesa i llavors la filla de la seva parella comença a desenvolupar un estrany efecte cap a un os de peluix que troba al soterrani. Ui. Parlant de terror, els germans Andy i Barbara Muschietti, responsables d'èxits mundials com It o Mamà, s'han associat amb la productora Skydance per posar en marxa un nou segell que es dirà Nocturna i que es vol especialitzar en films que barregin humor i terror negre. I encara parlant de cinema, Tadeu Jones prepara la seva tornada a la gran pantalla amb la quarta part de la saga, la nova pel·lícula d'animació del popular arqueòleg dirigida per l'Enrique Gato, i en coproducció catalana s'estrenarà a sales el 26 d'agost del 2026. En literatura, Barcelona estrena aquest cap de setmana una cita pels més joves. És el Crash Fest, el festival literari dels TikTokers, una trobada de joves d'entre 15 i 30 anys apassionats de l'anomenada literatura Young Adult, un estil que acostuma a tenir protagonistes que no superen els 25 anys. Reunirà més de 50 autors internacionals, nacionals i catalans d'aquest gènere amb noms destacats com Emma Rubiales, Karen M. McManus o Rebecca Stones. Tots seran a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, atenent milers de joves en signatures de llibres, en xerrades i en tallers. A la resta dels esports, amb Repsol, avui comença la jornada 29 de primera divisió amb un Reial Societat Cádiz a les 9. I dissabte, un quart de 5, Osasuna Reial Madrid, a un quart de 7, Girona, que juga al camp del Getafe, i diumenge a les 9 del vespre, el partidàs de la jornada entre l'Atlètic de Madrid i el Barça. A segona, també diumenge a quarts de 7, l'Espanyol juga al camp del Saragossa a la Romaneda, amb l'estrena de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Tots els partits, el del Girona, el Real Madrid, el del Barça i també el partit de l'Espanyol, tots els partits en directe a RAC1. I el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, ha parlat després d'escollir jugar amb el Marroc en lloc d'amb Espanya. Aquesta setmana Luis de la Fuente ha assegurat que el jugador posava condicions i que la Federació Espanyola de Futbol no ha volgut passar per l'adreçador. Doncs bé, Brahim ha contestat a la SER.
No sé si con mi cara, no sé si se verá, pero con mi cara y mi gesto, que tú me lo estás viendo, ¿crees que puedo presionar o eso? Nunca lo he hecho y jamás lo haré. O sea, como he dicho, se habla en el campo y no sé si se refería a eso, pero si se refería a eso, no es mi caso.
Això deia Brahim. Justament avui a 11:45, el Luis de la Fuente farà pública la convocatòria pels dos pròxims partits de la selecció espanyola. Sembla que Pau Cubarsí, amb només 17 anys, podria ser la gran novetat. El Barça femení jugarà a la final de la Copa contra la Real Societat després de guanyar 2-1 l'Atlètic de Bilbao i refermar l'avantatge que duia del partit d'anada. La final el 18 de maig, encara per seu per definir. I en bàsquet, Saruna Jàssic i Vicius ha carregat contra el Barça en una entrevista a Movistar Plus. El tècnic lituà, el Fenerbahçe, ha admès que està molt dolgut de com van sortir del club blaugrana la temporada passada i fins i tot ha deixat la porta oberta a entrenar en un futur al Real Madrid.
Me veo una decepción muy grande con mis jefes ahí, cómo fue el trato estos 3 años, ¿no? Yo creo que ha sufrido mucho por dentro, ¿no? Todo el caso Mirotic no era serio, ¿no? No era de club grande. Ya es la tercera vez que salgo de ahí y las dos han sido muy dolorosas. Yo siempre he tenido una relación con Real Madrid de mucho respeto, ¿no? Yo creo que en la vida nunca se sabe.
I encara en bàsquet, el Barça va guanyar 18 punts al Partizan a l'Eurolliga, mentre que la Joventut i l'Uni Girona han quedat eliminats de l'Eurocup masculina i femenina, respectivament. I tot plegat quan estem a les portes d'un cap de setmana farcit d'activitats esportives. Per no perdre'n res, ho repassem tot, com tots els divendres, a Esport i Tele, amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera. El partit del Madrid el fan per Movistar la Liga TV i els del Girona i el Barça els fan per DAZN la Liga. A segon, el partit de l'Espanyol el fan per Vamos. Anglaterra, quarts de final de la Copa. Demà, 16:45, Manchester City, Newcastle. I diumenge, 16:45, Manchester United, Liverpool. Els dos per DAZN 1. A la Liga femenina, demà a 6, Sevilla, Llevant, Les Planes, i diumenge a 2:00 PM, Barça-Granadilla, els dos per DAZN. I en bàsquet, demà 8:45, Baxi Manresa, Gran Canària, per Movistar Deportes 2, i diumenge a 12:45, Barça-Breogán, per Vamos, i Bilbao Joventut, per Movistar Deportes, i a 5, bàsquet Girona-València, per Movistar Deportes 2.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
9 i 5, 30 segons i anem acabant aquests apunts aquí al Món RAC1.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe participa en la nova edició del Saló del Turisme B-Travel, que se celebra a partir d'avui i fins diumenge al recinte firal de Montjuïc. Apropa't a l'estand de Renfe a B-Travel i gaudeix d'un ampli ventall d'activitats. Tota la informació sobre l'oferta de productes comercials que ofereix Rodalies de Catalunya, el número d'atenció al client 941-0041 i el 912-320-320, així com a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Al trànsit.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
A muntar cotxes com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com tots els matins amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Situació similar a l'AP7 al voltant dels dos accidents que generen un bon embús en les dues direccions. Cap a Girona ara són 10 quilòmetres de cues perquè hi ha la calçada tallada des de Gelida i desviaments senyalitzats. Recordem que ha estat un accident en cadena i en sentit sud un altre cotxe bolcat en aquest mateix tram fa que encara es talli part de la via i hi hagi 7 quilòmetres més de cues. A banda, a la mateixa AP7 es manté l'accident a Llinars del Vallès en sentit sud amb 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat i encara un altre accident a l'AP7 entre l'Arbós i Sant Jaume dels Domenys cap a Barcelona. A banda de tot això sí que no queden tantes cues en altres punts habituals, amb la C32 ja normalitzada a Viladecans arran d'una altra incidència i les cues a les rondes també van a la baixa. És tot des del RAC, molt bon cap de setmana.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment, tria el teu Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata, no li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
I acabem els apunts aquí al Món RAC1 parlant de conductors perquè avui ens ha sorprès la notícia que la policia italiana ha multat una dona de 103 anys, 103, per conduir amb el permís caducat i sense assegurança. Estem parlant de Bondeno, al nord d'Itàlia. La policia va rebre l'avís que havien vist un cotxe que circulava de nit molt perillosament pel centre de la ciutat. Els agents van interceptar el vehicle i la primera sorpresa va ser veure l'edat de la conductora. Josepina Molinari va néixer l'any 1920 i, per tant, té 103 cap a 104 anys. La dona va explicar que havia agafat el cotxe per anar a veure uns amics i que es va desorientar. Una dona que menys. La segona sorpresa per la policia, comprovar que la dona circulava amb el permís de conduir caducat de fa 2 anys. I la tercera sorpresa va ser quan van veure que tampoc tenia assegurança. Un combo que van fer la Josepina, guanyadora d'una multa. On alguns potser veuria un problema, la Josepina, que fa la sensació de ser una dona d'empenta, hi veu una oportunitat. Ja ha dit que mentre no pugui conduir cotxes anirà a veure els amics en bicicleta i que després potser es comprarà una Vespa. Recordeu el nom, Josepina. Els amics la coneixen com la Jose i a partir d'ara potser li haurien de dir... No, home, no. No, home, no. No em feu dir això, home. Josepina. No, no, no.
El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, Glòria Serra.
Tu vols la cadira de
Fidreta? No, totes.
La que teniu pels convidats que voleu que marxin.
Efectivament, no. Sí, hola, Cris Puig, què tal?
Bon dia.
Bon dia. Senyor Rensfol, què tal? Bon dia.
Què tal, Jordi? És que tinc una superstició de saludar-te en persona abans
veritat,
de
sempre.
Saludar-te... I llavors ho estàvem fent.
Mà, efectivament. Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal?
Mira, aquí estem. Presento novament el director de La Vanguardia. Jordi Juan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Molt de gust.
Quan hi ha el director de La Vanguardia és que han passat coses
gruixudes. Apretem gruixudes. A córrer, apretem a córrer.
El que passa que aquest ritme hauré de venir cada divendres. Sí, sí, no,
sí, sí, sí. Nosaltres som bona gent, eh? Encantats.
És increïble, és increïble. Bueno, ara ho parlarem, però abans hem de votar el millor diàleg de la setmana. Bueno, ara d'aquí un mes trucarem al Gonzalo Boye per preguntar-li, bueno, quan que... És a dir, si pot ser candidat, si no, què passarà? Si, bueno, amb Carles Puigdemont, perquè, esclar, ara venen unes eleccions, avui la fotografia, el documental al davantal, la fotografia de La Vanguardia, que és la mateixa del País, perquè és el mateix fotògraf de Societe Press, és brillantíssima la fotografia. Que veu, és, jo crec que és la primera vegada que es pot veure Yolanda Díaz sense riure. Una persona que riu molt, massa i tot,
massa.
Però aquí se la veu de debò, eh? Mémora.
Intencionada, no?
Home, jo crec perquè que l'estilisme i tot ella, va ser triat.
Ella, d'acord. Ella sabia perfectament que si es quedava sentada amb aquesta cara seria
la portada. Sí. Ara ho comentarem, però si voleu participar al millor diàleg de la setmana heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@recuponet, diàleg@recuponet amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. En joc tenim un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, 4 entrades, pel festival Petardeo Fest, el que ara explicàvem i anunciàvem aquí al món a RAC1.
Jo vaig a aquest festival.
Home,
els boomers perquè no hi podem anar.
9 de novembre al Poble Espanyol amb David Civera, King Africa, Coyote Dax, Rebeca, entre d'altres. 4 entrades. I també una fregidora d'aire Molinex de 4 litres amb pantalla tàctil i 8 programes de cuinat. Que això és magnífic. Això va tan bé, això. Per tant, el sec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis, les 4 entrades pel Petardeo Fest del novembre i una fregidora d'aire Molinex de més de 4 litres. Finalistes de la setmana, Marc Segués, bon dia.
Hola, bon
dia.
El primer. Utilitzar comparacions i metàfores és el pa de cada dia a les cròniques dels periodistes. Ara bé, a vegades s'ha de vigilar perquè pots ferir sensibilitats. Escolteu aquesta periodista de la cadena SER i m'entendreu.
Pepa, estos Oscar tienen ese plus de interés, ¿no?, por las aspiraciones de Bayona y de Berger. ¿Cómo están las delegaciones a la espera de la gran noche?
Pues mira, la de la Sociedad de la Nieve en realidad llegó anoche nuestras, muy tarde, y la verdad es que llegaron muertos.
¿Cómo?
Y la verdad es que llegaron muertos porque el avión es tremendo, el jet lag.
Lo ha dicho.
El avión jet lag muertos,
cuidado, Vicky Cristina, Barcelona. Correu a diàleg@rac1.net, assumpte mort. El segon finalista.
Al versió RAC1, el Guillem Estadella entrevista un aficionat del Reus Deportiu d'hoquei patins que porta una turca de campionat.
Hola, què tal, senyor? Tot bé?
Fronrosenc.
Què?
Fronrosenc.
Ah, vostè és de Fronrosenc.
Sí, senyor. I tant. Avui guanyarem.
Què s'està fotent ara? Un frankfurt pel que veig,
Un frankfurt i una cubata.
El cubata que és roncola, whisky cola, què tenim?
Whisky cola.
Home, triomfau, a Connemà.
Whisky cola, vostè és fort.
Jo de Fronrosenc.
El que què?
Fronrosenc.
No para.
Tu com animes? Com funciona el tema? Tu què crides?
És un robot.
No, visca el Reus.
Visca el Reus i ja està, no?
Sí. Visca pa i visca el vi i visca la marca amb aparell.
Molt bé. Aquesta és l'actitud.
No, anava a preguntar-te aquí, mentre la gent va veient l'hoquei, que és que no veuen la bola i aleshores van tajant.
Què diu, senyor?
Jo soc el Fronrosenc.
I el més fort és que al final de la connexió explica que ell és el president del Front Reusenc.
Home,
no, un exemple per tots.
Assumpte Reusenc, el tercer finalista. Marc.
Després de la dura eliminació de la Reial Societat a les semifinals de la Copa del Rei, a la Copa Guipúzcoa no perden la fe i continuen confiant cegament en els davanters del seu equip.
Es muy duro decir que a finales de febrero el Mallorca tiene 3 delanteros muy correctos y con perdón, nosotros tenemos mierda.
Ahora.
Es así de claro, hombre, hay que decirlo, hombre. Mierda.
Con otra palabra.
Chicos, que tenemos dos tíos, Silva y Sadi, que con los dos no es que no hagamos uno, no hacemos medio. Nosotros tenemos mierda.
Una puta merda.
Assumpte merda. Quart finalista, atenció.
Aquest és bèstia, és molt bèstia. A la cadena SER tiren la falca més desafortunada del món després d'un reportatge sobre l'11M.
Tanto Tatiana como Mar terminaron su turno dejando en estos dos hospitales de Madrid alguno de los más de 1.800 heridos que los atentados dejaron aquel 11M. Guardias de 24 horas que acabaron durando cerca de 30.
No
te pierdas Por tus muertos.
La nueva por favor.
Que llega a los cines con buen rock y muchas risas.
Por favor.
¿Ya? Por tus muertos. Una divertidísima comedia que ya está en los cines.
Eso sí.
Qué mal.
Mare meva.
Qué mal.
Buf. Assumpte. Que dius, sí, coses que passen, sí, sí.
Són coses que passen, és la vida.
Sí, assumpte 11M, i l'últim.
A la centrifugadora del divendres passat, el Xavi Puig va demostrar-nos per què no l'han escollit com a concursant d'Eufòria.
Anava un dia, poc normal, a comprar el súper, quin festival. Mentre arriba al seu despatx, diu, ai, lava-los, quin empatx, salvar la pell. Trobar un camell.
Mal, mal, mal. Pots dir sí, borxenoso.
I quan la mascareta bull a coldo, miro de reull la mascareta. Ai, quina jeta.
Bon aplaudiment pel Xavi Puig, per favor.
Doncs ja ho tindríem.
Xavi Puig, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. A veure si torno.
Torna.
Que renyit, no, avui, el diari?
Bueno, sí, sí, molt competit, sí, molt competit. Tots. És el grup de la mort. Assumpte Puig, millor dit, Assumpte Puig. En joc un xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol cop des de Catalunya, 4 entrades pel festival Petardeo Fest, el 9 de novembre al Poble Espanyol, i una fregidora d'aire Moulinex de més de 4 litres. Un quart de 10 i un minut del matí, d'aquí uns moments parlem de... De tot.
De la vida, també.
Parlem de tot. Però abans... Ja fa dies que no hi ha la Noemí, això em preocupa. Hola, Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Vinga, que ja és divendres.
Ah, sí.
Per fi arriben aquells dies de l'any en què pensem en els nostres pares una mica més de l'habitual. D'aquí res és el dia del pare. I al Corte Inglés et volen ajudar a que la part del regal sigui tan fàcil i emocionant com fer-li una abraçada i un petó. Apunta aquests suggeriments a la teva llista. Smartwatch for Runner 165 de Garmin per 279,99 €. Bambes de Running Hell Nimbus 26 d'Àsics per 199,99 €. O butaca relax elèctrica de pell semianilina, model Ford del Corte Inglés per 2,195 €. A més, t'ho porten a casa en menys de 2 hores amb la seva tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder-ho comprar on i com vulguis. A botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't l'app del Corte Inglés i comença a pensar ara què li regalaràs. Regalar serà sempre més gran que qualsevol regal. El 19 de març, feliç dia del pare. Ah, i ja et pots inscriure a la 44a cursa El Corte Inglés, que se celebrarà el diumenge 5 de maig. I com sempre, es correrà per una bona causa. Aquest any per la Fundació Catalana d'Ela Miquel Valls. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. Connecta't ja a la cursa. Que acabeu de passar un bon dia.
Alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada 3 morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13,200 € finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
Em miro al meu bany i penso, això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta, vaig a Bauhaus, vull aquest mirall, i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu, m'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Diumenge 17 i dilluns 25 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach torna al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Joan amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nation sota la direcció de Jordi Savall. I la passió segons Sant Mateu amb Vespres d'Arnadí, el cor de cambra del Palau i Christoph Pregardian. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Com embolicar el teu regal del Dia del Pare? Per al Corte Inglés. Entre els germans, trieu petons. Fiqueu els millors dins d'una caixa i tanqueu-la perquè no s'escapin. O regaleu-li un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB per 1.459 amb 90 euros i l'emboliquem nosaltres. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Feliç Dia del Pare. Al Corte Inglés. A la botiga web i app.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9:20. La convocatòria d'eleccions a Catalunya el 12 de maig obre una gran incògnita. Sí, Carles Puigdemont serà el candidat de Junts per Catalunya. Clar, la decisió coincideix amb l'aprovació no fa ni 24 hores de la llei d'amnistia que podria entrar en vigor a finals de maig i per tant ens queden molts dubtes per saber des d'un punt de vista legal. L'advocat del president Puigdemont és Gonzalo Boye. Gonzalo Boye, bon dia, moltes gràcies novament.
Bon dia.
Ja no li preguntaré si ha parlat amb el president Puigdemont les últimes hores, segurament en dirà que sí, i si li pregunto si sap el que farà, si es presentarà o no, tampoc m'ho explicaria avui.
Le diria que sí sé lo que va a ser, però també le diria que no se lo puedo explicar.
El seu consell legal quin seria? Que es presenti o no?
Mi consejo legal es que se ha generado todo el entramado jurídico que se necesita para que él pueda volver con garantías y pueda ejercer su vida política en los términos que él decida.
Per tant, ell no tindria cap problema des d'un punt de vista jurídic en què pugui presentar-se com a candidat al Parlament de Catalunya i al Parlament Europeu?
Bueno, de hecho, yo creo que ese es el gran nerviosismo de Pedro Sánchez y del presidente aragonés, es que el presidente se pueda presentar a las elecciones, las gane y además sea investido presidente de Cataluña.
Però si...
Yo creo que ese es el miedo.
Si el president decideix presentar-se al Parlament de Catalunya, es podrà sotmetre a un debat d'investidura si l'amnistia entra en vigor, com sembla, a finals de maig?
Sí, sin duda. Sin duda. Si la ley se interpreta correctamente, no les quepa la menor duda que el president podrà hacerlo.
Val. Per tant, quan calcula que d'efectes pràctics podria creuar la frontera i tornar?
Bueno, yo me imagino que una vez que salga la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, los jueces y tribunales van a proceder a revisar los casos que tienen, los que es de aplicación, y levantarán en aquellas causas en las que corresponden las medidas cautelares, una de ellas la del presidente Puigdemont.
De fet, ara hi ha en vigor un ordre de detenció contra ell, a més pel jutge Llarena, pel cas del referèndum de l'1 d'octubre. Clar, ¿vostès estan segurs al 100% que retirarà aquesta ordre quan entri en vigor aquesta llei d'amnistia?
Mira, a mí lo que sinceramente me preocupa y me cuesta creer, por una parte me preocupa que todos estén poniendo en duda el respeto a la legalidad de jueces y tribunales, y por otra parte me cuesta creer que los jueces vayan a hacer una suerte de objeción de conciencia respecto a una ley aprobada por el Poder Legislativo.
Per tant, vostè, en condicions normals, estaria segur al 100% que retirarà l'ordre. Això és el que hauríem de
fer? Sí, claro. Sí, claro, es lo que van a hacer seguramente.
Val. Què passaria si Llarena presenta un recurs al Constitucional o a Luxemburg i deixa l'ordre congelada?
Bueno, específicamente está previsto en el artículo 4 de la ley que con independencia de que se produzca este tipo de recurso y eso suspenda el procedimiento, eso no impedirá que se levanten las medidas cautelares. Aquí hay que derechos, que está primero el derecho a la tutela judicial efectiva de un juez que tiene dudas sobre la aplicación de la ley, o el derecho a la libertad personal de un afectado por la ley de amnistía, cuyos hechos, los hechos que se le imputan, entran de lleno dentro de la ley.
Clar, ara hi ha una altra possibilitat, Gonzalo, que és que Pablo Llarena efectivament retiri aquest ordre, però que arriba Carles Puigdemont a Catalunya, però resulta que el Suprem n'emet, en el moment que arriba a Catalunya, n'emeti un altre pel cas del tsunami democràtic. Aquesta opció podria ser, no?
Mire, todo podría ser. A ver, el derecho no es una... Nosotros somos abogados y no somos una empresa de seguros que siempre ganan, pero evidentemente hay una cosa que es clara. El Supremo no va a hacer con la mano derecha una cosa y con la izquierda otra. Porque la razón de levantamiento de las medidas cautelares está no solo en la ley, sino también en la propia Constitución española y en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y en la jurisprudencia abrumadora al respecto. De hecho, esa ha sido una de las causas por las cuales nosotros nos negábamos en enero a pactar una amnistía que tenía algunos agujeros como este, por ejemplo.
Ja, però Gonzalo, el Suprem pot entendre que la causa del referèndum queda afectada per la llei d'amnistia, però que la causa del tsunami democràtic no, i per tant retirar l'ordre de detenció de la primera causa, però emetre una ordre per la segona.
Mire, el redactado final de la ley, sin duda, que deja dentro de la ley a la causa de tsunami democrático, porque una de las cosas que se hizo fue específicamente regular en las excepciones los requisitos cumulativos que tendrían los delitos de terrorismo. Es decir, no cualquier charlotada es un delito de terrorismo, sino aquellos que incumplen la normativa europea y además han generado vulneraciones graves de los derechos fundamentales. Y eso también lo dice la propia Comisión de Venecia en su informe, que va a ser ratificado en el día de hoy.
Mentre sigui eurodiputat, Carles Puigdemont té immunitat, està blindat, però si renuncia a l'escó del Parlament Europeu per convertir-se en diputat al Parlament de Catalunya, què passa? Llavors perd la protecció i s'exposa llavors a una detenció?
Bueno, sí, pero nosotros se expone como está expuesto ahora. Le recuerdo que en Italia fue detenido con inmunidad porque no la respetaban. Yo creo que ahora el escenario es distinto, creo que hay una ley de amnistía que contempla estos casos y por lo tanto estoy tranquilo al respecto y yo creo que pueden estar tranquilos de una cosa. Cuando el presidente toma una decisión la va a llevar hasta el final y eso significa que él se va a plantar donde se tiene que plantar.
Vostè sap perfectament que hem vist interpretacions, diríem, Gonzalo Boyer, insospitades dels jutges del Tribunal Suprem o de l'Audiència Nacional en altres ocasions. De fet, fons del Tribunal Suprem ja han explicat als mitjans de comunicació que estan convençuts que podran perseguir Puigdemont per terrorisme.
Bien, me parece bien que estén convencidos. Yo creo que basta una lectura de la ley y creo que las cosas, sinceramente creo que estamos poniendo en duda unos comportamientos de futuro de determinados jueces, cuando esos jueces yo creo que ahora lo que tienen que hacer es ya con una ley que en la última fase de su tramitación en el Senado, la tienen que analizar y tienen que ver que hemos hecho cambios que no son cosméticos. Mire, déjeme que le aclare una cosa, hay gente que dice que los cambios eran cosméticos. Si hubiesen sido cosméticos, no hubiesen tardado un mes en aceptarnos nuestros cambios. Y esto se desatascó en un momento clave, que fue el fin de semana del 2 y 3 de marzo, cuando en una reunión entre Jordi Turull, Miriam Noguera, el presidente Puigdemont y yo, decidimos que lo adecuado es que Jordi telefone a Marta Rovira y le plantee cerrar el tema entre nosotros. Y así se hizo.
Y anar junts, és a dir, anar junts em refereixo a, entre nosaltres referia entre el sector de Junts per Catalunya, el president Puigdemont i la secretària general d'Esquerra i els advocats d'Esquerra Republicana.
Así es, esto fue una decisión que tomamos el día sábado 2 de marzo y el día mismo sábado 2 o el domingo 3 Jordi Turull telefonó a Marta Rovira y decidimos empezar a trabajar entre nosotros porque aquí había un mareo y un teléfono escacharrado sobre la propuesta que estábamos haciendo nosotros, que Llevábamos un mes haciendo la misma propuesta, es más, llevábamos 6 meses haciendo la misma propuesta, y por lo tanto al final se establece un marco jurídico que no es un retoque cosmético, era el marco que exigía Junts para aprovar esta ley.
Ja, amb tot plegat, si llavors si ells ja estan convençuts, com deia, del Tribunal Suprem, de que, bueno, que podrien detenir pel tema del tsunami democràtic, i en tot cas dir que és que efectivament que Puigdemont podria ser denunciat per terrorisme, no té por que intentin detenir Puigdemont pel cas tsunami si torna?
Pueden hacerlo, pero el presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. Una vez que la ley de amnistía salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, cada cual tendrá que asumir las consecuencias de una ley en vigor. Y esta es una ley que exceptúa una serie de comportamientos, pero que evidentemente los hechos atribuidos en Tsunami Democrático están plenamente incluidos en la ley de amnistía, por lo tanto son hechos objeto de amnistía.
Per tant, 2 i 2 són 4, Gonzalo Boye, m'està dient que si el president Puigdemont està disposat a tornar i que el detinguin.
Yo soy de letras y 2 y 2 son 4, efectivamente. Hasta ahí llego.
Per tant, vol dir que sí, eh?
Sí, sí, sin duda. Y, no les quepa ninguna duda. De hecho, el miedo es ese. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Ese es el miedo.
Ja.
Y es justificado.
I llavors, per tant, podria ser que vingués... Clar, imaginem-nos la situació que Puigdemont atravessa la frontera durant la investidura o els dies previs a la investidura i sigui detingut per la policia.
Es una posibilidad, pero evidentemente lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat si él lo quiere ser.
Déu-n'hi-do. Vostè sap la setmana? Si ara jo li pregunto, no em dirà el dia segurament, però vostè sap perfectament, vostè sap exactament quina setmana podria tornar el president Puigdemont a Catalunya?
No lo sé, eso depende ahora, hay una preparación que la ley tiene que subir al Senado, tardará 2 meses en bajar, después tiene que ser vuelta a ratificar al Congreso y al día siguiente ser pública en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ahí la ley está en vigor y a partir de ahí habrá que tomar decisiones sobre fechas, horas, días, formas. Eso ya no me corresponde a mí, ¿no?
Ja, seria cap al... suposo que diguéssim finals de maig, començaments de juny, ¿no? Estaríem parlant?
Yo creo que sí, que esas son fechas razonables.
Molt bé. Li agraeixo a Gonzalo Boye que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ i, en fi, sap el que farà Carles Puigdemont, ho sap, no ho explicarà, però sí que hi ha una cosa que és evident, que jo crec que és extraordinàriament noticiable, i és la possibilitat de que Carles Puigdemont, amb la llei d'amnistia aprovada i el butlletí oficial de l'Estat, torni a Catalunya amb el risc de poder ser detingut, però que, com deia Gonzalo Boye, i si m'equivoco em corregeix el propi Gonzalo Boye, amb el risc de ser detingut, però si és detingut, doncs l'empararà la llei que precisament ahir va quedar acordada al Congrés dels Diputats. És això, no?
Sí, sin duda, e insisto, es el miedo que tienen, es lo que ha llevado a coordinar probablemente agendas, y yo insisto, es un miedo justificado.
I a més diuen, no podran impedir que sigui president.
Así es. Los únicos que lo pueden impedir son los ciudadanos catalanes cuando voten.
Gonzalo Boye, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, faltaba el Jordi Bosch dient ara, Déu-n'hi-do.
Permeteu-me aquesta nota d'ambient.
Va, comença tu, Jordi Bosch, què et sembla?
Bé, no, ha dit moltes coses, eh? Perdoneu, eh?
Moltes.
Acaba de saltar
la notícia del divendres, ja t'ho dic ara.
Sí, i això tant. És com fas la grossa de Nadal, dius, que
no
l'oblideu,
no
sí, acaba
sí.
De saltar
la grossa.
Evidentment ha dit moltes coses i ha donat informació. Ha donat informació de la que dedueixo, primer, que es presentarà de president de la Generalitat, cap sí. De llista de Junts, sí. I després que probablement posarà un dia i una hora d'arribada i assumeix un risc. És cert que la situació jurídica de del president Puigdemont s'ha simplificat després de la llei d'amnistia i, per tant, diríem, l'agenda dels últims 6 anys de, europea de protecció de la seva situació ha canviat. Ara el risc és un altre, és, evidentment, és que s'activin les causes que s'apunta que no l'empararan, segons poden interpretar alguns jutges, que no queden emparades per la llei d'amnistia, tot el llet del tsunami. Però, evidentment, és un tema, diríem, central de campanya, que probablement les altres forces polítiques desempararan, però és una idea potent, perquè després de 7 anys, després del que va passar, del 155, dels empresonaments, dels exilis, de a poc a poc, del judici, etc, 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 després dels indults i de la nova situació, que ens trobem ara, 7 anys després, amb la possibilitat de que pel seu peu Carles Puigdemont entri al Parlament de Catalunya i sigui investit, si té els vots suficients, perquè les eleccions li hagin anat bé, és un gir de la història que cadascú interpretarà a la seva manera. I, evidentment, algú pot interpretar com d'una derrota s'acaben fent una victòria, i altres poden interpretar altres coses. Però em sembla que ens trobem amb una situació no prevista i que depèn del calendari, que ens pot portar en un llimp jurídic i a les interpretacions, evidentment, de per què, com i de quina manera s'ha rebat aquesta convocatòria electoral.
A veure, una de les coses que han passat és que alguns dels dubtes que tenia ahir mateix, aquesta ha sigut una setmana molt convulsa, hem tingut una convocatòria electoral i moltes més coses, i a Madrid no us explico, perquè Madrid està en un circ de 6 o 7 pistes en aquests moments, però una de les dubtes que hi havia era si Carles Puigdemont voldria o desitjaria o apostaria per perdre la immunitat europea i quedar-se només amb la immunitat espanyola que li donaria ser escollit diputat en primera instància i president de la Generalitat si la cambra així ho fa. Això s'acaba de desvetllar, sí, està disposat a perdre aquesta immunitat. La segona era si seria cap de llista representatiu, però entenent que seria el número 2 o 3 d'aquesta llista els que serien efectivament president o presidenta de la Generalitat. Aquest segon dubte que també s'havia plantejat aquesta setmana també sembla que s'ha esvaït, perquè si Carles Puigdemont és cap de llista ho vol ser per ser president de la Generalitat efectiu, és a dir, governar de veritat. La campanya electoral catalana acaba de fer un gir espectacular, perquè les coses no són les mateixes en aquesta lluita entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya amb Carles Puigdemont com a cap de llista efectiu a la presidència de la Generalitat o sense, i també acaba de fer un gir la política espanyola, perquè a partir d'ara mateix, després del que acabem de sentir, a banda dels 8 o 7 pistes que tenen aquests moments a Madrid obertes, se n'acaba d'obrir una altra, que és la pressió que exercirà el Partit Popular sobre el PSOE perquè detingui Carles Puigdemont. És a dir, vaticino que la setmana que ve al Congrés tindrem una pregunta que entrarà a la cambra assignada pel Partit Popular, és: en caso de que el prófugo bla 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 Carles Puigdemont entre en Espanya, el gobierno de España le detendrá conteniendo en cuenta bla bla bla. És a dir, independentment de que els jutges aixequin o no aixequin, o facin o no facin, aquesta és una nova cunya que el Partit Popular exercirà amb força sobre el Partit Socialista. I hi ha més coses, però
bé, un segon.
Hi ha gent més gran a la taula que jo.
Cris Puig i al final esperem el Jordi, el director de La Vanguardia, al final, l'opinió del director de La Vanguardia, al final, perquè posarà el punt i l'accent.
Unes quantes idees flash. La primera és una prèvia. Tot això és possible perquè ahir es va aprovar una llei d'amnistia que, per cert, els partits independentistes són incapaços de celebrar. Una vegada més, els partits independentistes, el primer que fan davant d'una cosa tan important i davant d'una fita tan important és, en lloc de celebrar-ho, sortir malhumorats, que és el que jo vaig veure ahir. Quan ahir és un gran dia, ahir, per cert, és un dia que si fóssim...
No ens ha donat temps de comentar-ho, hagués estat el comentari d'avui de la tertúlia.
Si fóssim una societat normal, ahir sí que hi hauria hagut gent al carrer celebrant això, de veritat, perquè ahir és un dia molt important. Dit això, jo sóc més escèptic que vosaltres, és a dir, vull veure-ho, si torna.
Vull veure, bueno, perquè... és la pregunta de la campanya, que va fer l'última campanya. I que va, espera, dir que si tornaré, que sí.
No, vull veure-ho perquè es parla molt alegrement del risc que corre una persona que el detinguin i, per tant, vagi a la presó i tant. I, per tant, el que segur que s'està fent és jugar amb aquesta idea. s'està jugant electoralment amb la idea del retorn perquè això dona rèdits electorals. Jugar amb la idea del retorn no vol dir que torni. No confonguem les coses, eh? I avui Boye ha estat molt hàbil jugant amb aquesta idea i juguen amb l'ambigüitat d'aquesta idea perquè això té rèdits electorals i perquè això té un destinatari clar que es diu Esquerra Republicana, com ara deia la Glòria. Atenció, perquè Aragonès va fer una jugada, que és convocar les eleccions amb el Hard Rock, que el Hard Rock li ha anat molt bé a tothom. El Hard Rock li ha anat molt bé a tothom, perquè ara es posa els comuns com a grans culpables del Hard Rock, quan aquí els culpables són tots. Aquí tots, són tots els que no han cedit. Eh? El que passa que va molt bé dir comuns, Ada Colau i tot això, perquè és un culpable fàcil. Però, i no els hi trec la seva part, però aquí tots són culpables. I el destinatari de les paraules d'avui avui era Pere Aragonès i Esquerra Republicana. Jo, per cert, no descarto un contramoviment. Això és acció-reacció. Vull veure si finalment és oficial que Carles Puigdemont és candidat. Vull veure si Esquerra Republicana no fa el moviment d'alguna peça. Vull recordar una última cosa amb això de Carles Puigdemont. Ja va dir una vegada que si guanyava les eleccions tornaria. Això es va dir el desembre del 2017. Això ja ho va dir Carles Puigdemont i no va tornar. Per cert, no el critico. No va tornar i jo crec que va fer molt, molt ben fet de no tornar. Perquè està molt bé quan algú no es vol immolar. Estic molt a favor de la gent que té por. Sí, estic molt a favor. Això que durant el procés és que aparteu-vos els que teniu por. No, per què? És molt humà pensar en un mateix i tenir por. I per tant, ara, si ara entrem dins d'aquest escenari de jugar amb aquesta idea i que finalment no torni, jo no seré el qui el critiqui. Però acabo, jo crec que s'està jugant amb la idea més que la idea es faci realitat.
Cris Puig.
Si mirem el Tetris de dates que hi ha per les dues convocatòries electorals catalana i europea, clar, Puigdemont es pot presentar a les dues convocatòries electorals. Per tant, mentre es presenten les dues convocatòries electorals, té immunitat. Com l'amnistia estarà mateix al Senat i ho allargaran com un xiclet, si Carles Puigdemont es presenta com a candidat a les eleccions catalanes, la data límit per constituir el Parlament de Catalunya és el dia 7 de juny. Les eleccions europees són el 9 de juny. Si no vaig errada, les llistes a les eleccions europees, la data límit són el 7 de maig. Val? Aleshores, en realitat Puigdemont només no tindria immunitat entre el 7 i el 9 de juny. Per què? Perquè si ell ha de venir en persona a la Constitució del Parlament de Catalunya, evidentment perd la immunitat. Però si es presenta com a candidat a les eleccions europees, com a eurodiputat, tornaria a tenir la immunitat perquè és eurodiputat. M'enteneu què vull dir? I s'allargaria fins al 16 de juliol, que és quan es constitueix el Parlament Europeu.
És que em sembla
no,
que no...
Sí, perquè... sí, no, és així, eh? Tu... És així, és a dir, tu pots presentar-te
a les dues eleccions... Agafes l'acte de diputat a Catalunya abans de la data,
sí,
de Constitució.
Però la data límit de Constitució... No, la data límit de Constitució del Parlament de Catalunya és el 7 de juny. Les eleccions són el 12 de maig. Tu ja saps quines possibilitats tens o no de ser president de la Generalitat. Perquè el 12 de maig veurem qui ha guanyat o qui no ha guanyat, quines aliances hi han i quines no hi han. Per tant, tu pots estirar,
o sigui,
el xiclet...
T'abones a la teoria de l'Ernest,
no,
depenent de com vagin
no.
les coses a Catalunya...
Bueno, ell, jo suposo que... Llavors, clar, si tu vens el 16 de juliol, que és la data límit per constituir el Parlament Europeu, potser l'amnistia ja està en vigor i pots tornar sense el risc de que et detinguin. Sabent, evidentment,
sí,
la garantia...
Ho pot complicar més, encara.
Sí, sí, no et dic que no, però... Ja, però no
diuen dos mesos, però pot ser més.
Pot ser que sigui més, no et dic que no, però sí que està clar que el 7 de juny, que és quan s'ha de constituir el Parlament, ell, que potser és candidat a les eleccions catalanes, ja pot saber quines possibilitats té o no de tornar com a president de la Generalitat. Si no les té, es queda com a eurodiputat i té immunitat i, per tant, podrà tornar a Catalunya quan l'amnistia estigui aprovada i no hi hagi risc de detenció.
9 i 43 minuts. Mica... Ara, Jordi Juan, director de La Vanguardia. Som tot orelles.
Il·lustra'ns.
No vull il·lustrar, simplement donar la meva modesta opinió. A veure, jo crec que Gonzalo Boye és molt llest i parla amb una confiança, una seguretat, per això està molt advocat, que deixa tothom convençut amb les seves paraules. Però el que ha fet avui és un mitin electoral de Junts, la primera campanya electoral de Junts per Catalunya, que serà el discurs que allà d'aquí fins al dia de, utilitzant la figura de Puigdemont, perquè tot el que ha fet, i que em perdoni, és un pur exercici d'especulació, absolutament especulació. Coneixent la justícia d'aquest país, coneixent els antecedents que tenim, pensar que quan s'aprovi l'amnistia no hi haurà recursos a dojo de molts jutges que faran més complicada la situació de Puigdemont és no saber la realitat o no conèixer el país que estem. És a dir, en un país de fantasia, quan tingui l'amnistia i estigui aprovada, Puigdemont podrà venir aquí i no li passarà res. I tant de bo sigui així. I jo ho desitjo a nivell personal de que Carles Puigdemont estigui aquí i que pugui participar d'igual a igual en una campanya electoral i que tot es clarifiqui. Però em temo, i això és especulació exactament igual que l'especulació del senyor Boya, encara que ell sap molt més del món judicial que jo, és una especulació igual, és molt difícil que els jutges no facin cap acció per evitar-ho. I ha sortit el terrorisme en cas de tsunami democràtic. Què us diu a vosaltres que no surti qualsevol altre que l'impossibilite venir? Per tant, és pura especulació. I en aquest lloc, jo si estigués amb la samarreta de Junts per Catalunya també l'utilitzaria. I com m'ho havia dit l'Ernest, en anteriors campanyes electorals, Puigdemont ja ha dit que estaria aquí i que participaria i que seria el president. I que vindria a sessió d'investidura. Ahir m'ho explicaven, ahir deia, escolta, hi ha un pla perfectament dissenyat perquè la nit que comença la campanya electoral, Carles Puigdemont creurà la frontera i trencarà la campanya completament de tots.
Però té immunitat, Esquerra, no, en realitat? Tindria immunitat, no, si vingués? Una mica com li va passar a la Clara Ponsatí. Per tant, no el poden detenir.
No,
si
vinguessin i si, oh, tant de bo, si en lloc dels Mossos d'Esquadra és la Guàrdia Civil amb tricornis que la tenen. Tenim la campanya feta, majoria absoluta. Bueno, a veure, siguem més serios. Això és un tema molt, molt complicat i molt delicat. Parlem amb calma. Podria venir o no podria venir, perquè tampoc sabem el temps que pot estar la llei en el Senat. El PP pot fer filibusterisme, vull dir, es pot allargar molt. I ara tornem a les paradoxes de la vida. Els dos mesos que Junts ha retardat la llei d'amnistia, en tots aquests mesos, ara li van a la contra. Perquè fa dos mesos que podia estar aprovat. Però hem d'entendre que no, ho hem fet perquè així tenim moltes més garanties. Escolta, hem perdut dos mesos. I aquests dos mesos, ara, li poden comptar Puigdemont. Fixa't quines paradoxes que dona la vida política.
Dit això, Ayol, el fet de que ell pugui tornar com a guanyador de les eleccions i que el detinguin? Si estem parlant de que...
Estàs especulant que guanyarà les eleccions.
No. Jo dic, en el cas que passi, que sigui detingut, detens el president de la Generalitat, que és el que podria haver fet amb en Jordi Turull i que la CUP ho va evitar, us en recordeu? Bueno, llavors això canvia la fotografia del moment. Canvia, és a dir, en aquests moments l'independentisme, en aquests moments com a concepte, i ho sabeu perfectament...
Jo estàs d'acord que això és especular.
Bueno, esclar, és que tot és especulació a partir del moment que ningú sap qui guanyarà les eleccions.
No, a partir de que no sabem què passarà amb la llei de la...
De totes maneres, et dic una cosa, té raó Jordi Juan quan diu que no saps què pot passar amb els jutges aquí, però realment, si hi ha una llei d'amnistia aprovada, o sigui, en un país normal... Perquè és que si no ja hem de començar a pensar, no pensar, a dir-ho públicament tots, de que no estem en un país normal, a partir del moment que un senyor que entra en una llei d'amnistia apareixen uns senyors jutges que són art i part i decideixen, no, aquest senyor se'n va al trullo por mis reales narices, per no utilitzar unes altres, o por mis reales gònades.
El que passa és que abans d'arribar al punt de la detenció han de passar moltes coses. La primera és que aquesta llei efectivament ha de passar.
No, el tràmit del Senat és que
paral·lelament al que passarà al Senat es presentaran una torna de recursos, i jo vaticino també aquestes associacions que es presenten de Abogados per la Justícia Poètica o qualsevol semblant, que presentaran una bateria de recursos, i estic segura que també, com bé deia el Jordi Juan, tots els magistrats que estan en la punta de llança, que són tres en aquest cas sobre la figura de Puigdemont, el tsunami i tot l'independentisme, ja fa temps que estan estudiant, un cop la llei s'hagi aprovat, què poden fer o per on poden fer finta. I això, anant on anaves tu, Cristina, va en contra del calendari, perquè els temps no són tan llargs.
Sí, però la llei ha de sortir del Senat i del Congrés, sí, perquè entri en vigor.
Que sí.
I això ha de passar en una data límit.
Però no, aquí t'equivoques. Aquí t'equivoques, no té una data límit.
Home, no es pot eternitzar el Senat. La llei ha de tornar al Congrés, no es pot eternitzar el Senat.
Digues, Jordi, explica-ho tu.
Sí, té raó i no té raó, perquè no ho sabem. Evidentment, al Senat va haver una reforma reglamentària a la qual allarga fins a dos mesos el procés de, diríem, de rebre una llei del Congrés i dir que sí o dir que no. I per tant, és cert que hi ha una data límit avui. Però que el que no sabem és què pot passar, perquè poden reformar el reglament i dir que en comptes de dos mesos són quatre, o són sis, o el que sigui. A veure, jo crec que aquí hi ha diverses coses a la vegada. És a dir, hi ha un sector de la judicatura, de l'Estat, i que no és un grupúscul, sinó que és un sector que pensa, que té la idea, que un, com a grau l'amnistia, ha d'evitar com sigui pues que es doni la situació d'un retorn, dit d'una manera col·loquial, pacífica i tranquil·la, creuant per la Jonquera i anant en cotxe fins a Barcelona, de Carles Puigdemont, perquè ho considero una derrota de l'Estat. Això és així, i per tant faran el possible, i no és el grupúscul, hi haurà més gent darrere d'aquesta idea, i que per tant ha d'haver-hi algú que impedeixi que es vegi aquesta fotografia. Això és evident, i això és compatible amb altres idees que altres forces polítiques, com ara apuntava l'Ernest, ho vegin d'una altra manera, dubtin, etc. Però això és així, és a dir, no, és a dir, en aquest moment a un sector important de l'Estat, l'enemic que li queda és un només, perquè els altres estan indultats, estan amnistiats, podran tornar a la vida pública aviat, afortunadament, no tindran una penalització dels seus béns, en queda un, que és Carles Puigdemont. I per tant, és cert que hi ha un sector, per entendre'ns, i dit de manera respectuosa, és la peça a cobrar. Ara, dit això, hi ha una complexitat molt tremenda. Esquerra té el seu argumentari, el Partit Socialista té el seu argumentari, tots els agents tenen per posar en dubte tot això, sens dubte. I a més hi ha una altra cosa, que ja veurem des del punt de vista, diríem, d'una espanyolista, qui agafa la bandera aquí també, que tindrà una força. Per tant, estem en una situació de peces diverses, i que cadascú, evidentment, podrà interpretar que això, des del punt de vista de Junts, és una maniobra electoralista, es pot interpretar, però també es pot interpretar que és una maniobra d'un calat polític important.
Val, perdona, però de seguida, Glòria, vaig a la publicitat, perdona, però sí. Continuem parlant amb el tema. El que sí que podem dir, vaja, no hi ha interpretació que no sigui aquesta, que és que Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, ja ha donat a entendre que Puigdemont es presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Això ho ha dit, això no pràcticament.
No, després de jo ho tenia en dubte. Ara ho hi haurà.
Però també es va presentar a les dues darreres, sí, el 17 i el 21.
D'acord, però per la mateixa regla 3 podria haver dit...
Però per persona interposada, atenció, eh? Sí, torna a ser una mica per persona interposada.
Amb una diferència, que ara té immunitat i aquella època no la tenia.
Sí. 9:52, un segon, sisplau.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
M'encanta el cinema i és clar que m'emociono amb l'olor de crispetes. M'encanta el cinema i és clar que sento papallones quan està a punt de començar la meva peli favorita a la pantalla gran de Finesa. Aquesta setmana gaudeix a Finesa de Imaginari. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Aquesta primavera, llança't Flowers al Centre Comercial Esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurela amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Antonio Díaz, el Mago Pop, se despide de Barcelona. No te pierdas la magia del ilusionista europeo más taquillero del mundo. Últimas entradas a la venta en magopop.com.
Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich.
Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Celler Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com. RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 Migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
El perquè de tot plegat.
4 minuts a les 10 del matí estem fent tertúlia com tots els divendres. Ernest Folk, Cris Puig, Jordi Bosch, Glòria Serra, avui també amb la col·laboració especial del director de La Vanguardia, Jordi Juan. Explosionat, metafòricament, al matí amb les declaracions de Gonzalo Boye fa uns moments aquí al Món RAC1, durant perfecta pràcticament la presència de Carles Puigdemont com a cap de llista de Junts per Catalunya al Parlament, i a més assegurant que si cal correrà el risc de guanyar les eleccions, passar la frontera, i que si és necessari que sigui detingut perquè la justícia els avala. Bueno, l'altra cosa és si passarà o no passarà. En tot cas, la Glòria encara es quedarà, vull parlar del Hard Rock, perquè abans crec que era l'Ernest Folk que l'ha tret aquí, dels pressupostos, de la convocatòria electoral, del paper d'Esquerra a l'hora de fer-ho, del paper dels comuns i sobretot del paper d'Estrassa, de Yolanda Díaz. Però abans, Glòria Serra.
El que volia dir era que tot això que estem parlant avui, tal com ha situat, com bé deia en Jordi Juan, Gonzalo Boye a l'inici de la campanya per part de Junts, no? amb el tema del president Puigdemont, l'excepcionalitat és la manera com arrenca aquesta campanya. L'excepcionalitat és la tònica comú, per desgràcia, de la política catalana i bona part de l'espanyola dels últims anys, que gairebé arribarem a una dècada, i és molt dolenta per la participació. És a dir, convertir l'excepcionalitat... Convertir de nou l'independentisme, la situació de Puigdemont, les lleis, els jutges, etc., mobilitza una part de l'electorat molt mobilitzada, però desmobilitza la resta. I l'electorat català, fins i tot aquell que tenia unes posicions més actives en l'àmbit de l'independentisme o del no independentisme, ha demostrat amb el seu vot darrerament que està cansat d'aquesta música, que entén que és un moment de girar pàgina per aquí i emprendre cadascú segons la seva posició política cap a un altre costat, i que quan les coses se situen en aquest punt tan crispat, tendeix a no participar. Si a això li afegim els pecats d'aquesta convocatòria electoral, perquè aquesta convocatòria electoral té pecat per moltes de les forces polítiques que participaran en la contesa electoral, pel tacticisme polític, que és el que més castiga l'elector, el que els líders polítics només pensin en les posicions del seu partit i en la seva tàctica per poder adquirir millor avantatge sobre el seu competidor, jo crec que si no canvien les coses, hi haurà una àmplia abstenció, que és la pitjor notícia. Què és la pitjor notícia? Perquè llavors, quan hi ha abstenció, només hi van els motivats. I els motivats, a vegades, no pensen tant en el país com en la seva pròpia motivació.
Jordi Juan.
agafant aquesta línia, jo crec que els electors, els votants, deuen estar amb tot el dret molt enfadats i molt emprenyats per com ha acabat tot això, no? Perquè, a fi de comptes, estem parlant de molts diners, moltes inversions que es deixaran de fer per la pròrroga dels dos pressupostos. Avui a La Vanguardia hem intentat, des de quatre seccions diferents, explicar tots els diners de menys que perdrem, no? I al final, per què els perdem? Per Hard Rock? La veritat és que això és un acudit. És a dir, jo crec que el Hard Rock és el pretext, l'excusa perfecta que s'han buscat, com bé apuntava l'Ernest, i que a tothom li ha convingut. És a dir, Esquerra Republicana no podia fer el pas de convocar...